Ràdio Estel. Informatius.
És la una, us informa Pere Joventí, el 6. El judici a l'actual consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, serà el proper 29 de març. Serà pels preparatius de l'1 d'octubre i l'aleshores consellera d'Agricultura s'enfronta a un any d'inhabilitació per un delicte de desobediència. Serret, que ha defensat que la repressió no l'atura i que continuarà fent política.
La repressió no m'atura, seguiré i segueixo compromesa amb el projecte republicà, el projecte independentista, convençuda i amb la consciència molt tranquil·la de que és un projecte legítim, de que és el més útil a la ciutadania.
El Tribunal Suprem, recordem, li va obrir un judici oral fa quasi un any, però va declinar-la a jutjar-la perquè no se l'acusava de malversació. Per això va enviar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cas de condemna al seu càrrec al govern perilla, perquè actualment és, com dèiem, consellera d'Acció Exterior. Un judici que tindrà de president al tribunal el magistrat Fernando Lacaba i no hi seran ni el president del TSJ, Jesús María Barrientos, ni el magistrat Carlos Ramos, que la jutjaran perquè van demanar apartar. I d'altra banda, algunes de les dades compromeses pel ciberatac al clínic podrien ser de caràcter personal. Per això l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat als ciutadans i als treballadors de l'hospital que desconfiïn si reben missatges al clínic demanant-los favors, demanant-los qualsevol tipus de pagaments o dades. Sílvia Muñoz.
Els ciberdelinqüents podrien haver-se fet amb números de telèfons mòbils o correus electrònics de pacients o treballadors de l'hospital. Davant d'aquest escenari, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat que aquestes dades es podrien aprofitar per fer estafes a la ciutadania. Per això ha demanat que desconfiïn si reben qualsevol comunicació. Tomàs Roy, director de l'agència, en posa exemples.
Si algú us truca o us demana per qualsevol mitjà dades amb l'excusa d'aquest incident, no, és fals. Ningú us demanarà dades perquè no s'han perdut dades. Rebem un SMS d'algú que digui mare, pare, soc en Jan, m'han robat el mòbil i la cartera, t'envio aquest missatge des del mòbil d'un amic, sisplau, per passar el dia, enviem un visum de 100 euros. Evitem clicar en links.
Mentrestant, l'agència continua treballant per evitar que es generin nous incidents.
Gràcies, Sílvia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confia que els agents socials recolzin la reforma de les pensions. En una visita avui a Barcelona, el cap de l'executiu ha defensat que els canvis que proposa el Ministeri de Seguretat Social compleixen amb les exigències que marca la Unió Europea. Sánchez també que ha assegurat que la reforma dona seguretat i estabilitat a les jubilacions actuals i futures. Un Sánchez que també ha mostrat el seu condol a les famílies i als companys dels tres geòlegs morts pel despendiment a la mina de Súria. A les 12 d'avui, milers de persones també s'han congregat al voltant de la rotonda dels miners de Súria en record dels tres treballadors morts. L'acte s'ha fet en absolut silenci. A tot això, el secretari general de Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, ha reivindicat avui al matí a Ràdio Estel que s'han d'unir tots els esforços possibles perquè la gent que treballi a l'activitat minera perdi la vida, no perdi la vida, com va passar dijous a la mina de Súria.
Ens hem de negar a assumir això com una qüestió inevitable. Ni a l'activitat minera ni a cap activitat. Si no, això no es pot assumir. Hem de ser capaços i sobretot aprofitar els avanços tecnològics, la capacitat tècnica per poder veure realment i esbrinar i intentar preveure aquesta situació. O sigui, no podem resignar-nos a que cada 3-4 anys hi ha un accident i morin 2-3 treballadors. No pot ser.
Hernández ha insistit que a la mina es treballa a unes condicions molt extremes on hi ha llocs on la temperatura interior supera els 40 graus i per això reclamen permanentment mesures per reduir al màxim aquests riscos. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Closa.
En tenis, Paula Badosa ja té rival pel seu debut al Masters 1000 d'Indian Wells d'aquest 2023. Serà l'espanyola Núria Parrizes, que ha vençut l'italiana Elena Cocciorreto en 2 sets per 6-3 i 7-5. L'andalús ha dominat amb comoditat la primera màniga i li ha costat més la segona. El derbi espanyol serà demà dissabte, encara amb l'hora per concretar. Pel que fa al quadre masculí, Pedro Martínez ha passat ronda després de superar 2 sets a 1 al suís Marc-Andrea Hüsler. Ara s'enfrontarà al canadenc Félix Auger-Aliassime. Qui no ha tingut la mateixa sort ha estat Albert Ramos, a barceloní. Ha caigut per 2 sets davant Alex Molkan i, d'altra banda, Carlos Alcaraz debutarà demà en aquest Indian Wells contra l'australià Tanasi Kokkinakis. A França, el diari esportiu L'Equip ha informat que el PSG vol marxar del seu estadi al Parc dels Prínceps per traslladar-se a l'Estat de France, on juga la selecció francesa, estadi que està valorat en uns 600 milions d'euros.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb el matí a Ràdio Estel i Mercè Raga i tot el seu equip de magazín. Nosaltres tornem, com sempre, amb més notícies a les 2.
Ràdio Estel.
L'actualitat que esperes amb anàlisi i rigor al punt de les dues. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. De dilluns a divendres a partir de les dues, tota la informació i els seus protagonistes a Ràdio Estel. Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Et guiem cap a l'actualitat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Le concours de l'année, c'est l'ultrason à Ràdio Estel.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans...
6 minuts que passen de la una, no me'n recordava.
Ja, ja ho he notat.
Ostres, tu,
jo estava aquí esperant.
És veritat.
No passa res.
Passa res.
Passa res, però que no repeteixi.
Ui. Està aquí marcant, José? Com ha de ser. Per cert, parlarem d'aquí res. Ara fem l'ultrasó, Amb la presidenta de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa, aprofitant, Jarque, que avui és el Dia Mundial de la... Internacional, disculpeu.
Sí.
De la perruca.
Sí, sí, sí.
Perquè ens expliqui una mica les principals novetats.
I què se n'ha fet del crepat. Sí, potser torna.
No,
si
torni.
No torna, li preguntarem amb ella.
No, que no torni.
És quin sap més, no, del Catalunya.
Sí, tendències... tu l'has viscut al crepat o no?
Jo vaig néixer en època de crepat. Segurament la meva mare el duia quan jo vaig néixer. Però jo encara era massa petita per dur-ne. Tu anaves amb crepat?
I escolta, jo sóc com tu. La meva mare anava amb crepat, també.
Ta mare anava amb crepat. La meva àvia també en duia.
No, clar, la meva mare no.
Les àvies sí.
Sí, les àvies és un clàssic, encara hi van.
Però un crepat que encara que les sacsegessis...
Allà no es movia res.
Res.
Va,
fixa.
7 minuts que han passat de la una, que ja sabeu que amb la Harky, si ens donen corda, podríem estar fins al camins. Segon ultrasó.
A veure,
per tots aquells oients que no han estat atents...
Mal fet.
Això de primer.
Clar, això
de primeres, mal fet. Ens heu d'escoltar des de les 8 al Pol fins a les 2.
Sí.
Val?
Clar.
Llavors, després a les 2 està el migdia. Amb el
tot
Toscano.
El dia connectats.
Tot el dia.
I però bé, no passa res. A vegades hi ha un dia que se't passa, és divendres, fa bon temps...
I clar, hi ha vegades també que se't passa la pregunta, que no l'entens bé o que saps aquestes coses.
Exacte. Però, també hi ha dies que estàs més de sort i et dic directament la resposta. Vull dir
també
que una cosa compensa l'altra. Avui, però...
Escolta'ns.
Escolta'ns, perquè a més avui va d'escacs. Perquè un dia com avui de l'any 2005, Kasparov anunciava la seva retirada dels escacs, aquest home que un dia va fer una partida contra el món i va guanyar. Aquest que és considerat el millor jugador d'escacs, que va néixer, per cert, a Azerbaijan. Ara dubto si entre Kazakhstan o Azerbaijan, un dels dos països. Però ara, per cert, té la nacionalitat croata. Per tant, la vida dona moltes voltes.
Va.
Total,
que
ell s'entrenava, clar, ell era molt bo als escacs, però sí, ja ho dèiem, que també es mantenia en bona forma física i tot això formava part, doncs, de la seva rutina d'entrenaments. Ell s'entrenava practicant quatre esports, atletisme, ciclisme, natació i un quart, que és precisament el que heu de buscar avui amb aquest segon ultrasó.
Bravo, Rafa!
Molt bé.
Doncs,
no són ànims al Sanahuja, eh?
No.
Jo no el veig, el Sanahuja, practicant aquest esport. Què vols que et digui, eh? L'esport que...
I el que cridava, qui feia aquest crit, tampoc era Kasparov, eh?
No.
Ell representa que era la persona que el practicava. Kasparov, que dius que era de Bakú, eh? D'Azerbaijan.
Uh-huh.
Doncs, mira, ja ho sabem,
una
altra dada. No us ajudarà, tampoc, aquesta dada, a trobar la pista o a l'esport, però en qualsevol cas, si ja ho sabeu, 663-99-30-62, ens podeu escriure una nota de veu, un missatge, el que preferiu. També ens podeu escriure per correu electrònic al matí @radioestel.cat, o si ho preferiu, també via Twitter, i afanyeu-vos, perquè això, en menys de 45 minuts, el José ja farà moure i girar el bombo amb tots els noms de les persones, doncs, que han participat aquesta setmana, i el premi, una fantàstica cistella Capravo, especial esportistes.
Vinga, 5 minuts que ens separen d'un quart de 12. Ai, perdoneu. 5 minuts que ens separen. Estava esperant que la Harke acabés la frase.
Ah, esclar, és culpa meva.
Ai, tu, sempre. A veure, va.
Quina hora és, Mercè?
Un quart de dues. Va, que avui és el Dia Internacional de la Perruca i la Marta Harke hi vol posar la lupa. De fet, vol fer un petit homenatge a un sector que dia a dia s'esforça perquè doncs, anem tots plegats ben pentinats.
Sí, i per això avui hem pensat que seria bona idea parlar amb la institució responsable, gent que són els que més en saben de la matèria, això sí, a casa nostra. Parlem de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa i és un plaer saludar la seva presidenta, la Carme Moles, que ja ens escolta. Carme, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Com estàs? I felicitats també amb aquest Dia de la Internacional de la Perruca, que quan hem parlat abans, tu, és primera notícia, no en sabia res.
M'has deixat estupefacte.
Veus?
Sempre aprenen coses noves, i si no, ens inventem el dia que sigui per celebrar el que sigui, res bo.
Oh, i tant, qualsevol excusa és bona,
Carme,
si es tracta de celebrar, que avui també les celebracions van cares, avui en dia, Carme. Escolta, tu suposo que sempre deus anar ben pentinada, perquè, clar, sent la presidenta, no? Això com va?
Mal calçat el sabater, eh? Bueno, no. Estem aquí per fer gent guapa i per oferir els nostres serveis als altres. No, a vegades nosaltres no arriba tan ràpid, per nosaltres, però bueno, intentem doncs, fer goig i donar bona imatge, evidentment.
Però això sí que és veritat, no? Si els que sou, els que us hi dediqueu, si esteu tot el dia doncs, pentinant a gent i posant a gent guapa, potser quan arribeu a casa o a l'acabar la feina, l'últim que teniu ganes de fer també és precisament pentinar-vos vosaltres, no? Que és el que tu comentaves.
Bueno, a vegades és més per falta de temps que per il·lusió, eh? Perquè també ens agrada fer goig. Clar. Però, bueno, procurem. El que passa que nosaltres ho tenim una mica més fàcil perquè, bueno, doncs això, i tenim la mà trencada, doncs, i amb menys rato, doncs, ho solucionem, no?
Perquè a casa mai surt tan bé, encara que t'hi esforcis, eh? Mai surt tan bé com t'ho fan a la perruqueria. A la Federació...
Cadascú la seva feina.
Exacte, cadascú és lo seu i que per això doncs, sou professionals i els millors.
Correcte.
A la Federació Catalana de Perruqueria, Carme, de Perruqueria i Bellesa, representeu a més de 1.000 centres de Catalunya. No sé si existeix, de la mateixa manera que els periodistes tenim el carnet de periodista.
Claro.
Existeix algun tipus de carnet o identificació també pels que us dediqueu a aquest gremi?
Doncs m'agrada que em preguntis això perquè estem treballant en ello.
Ah, mira.
Perquè estem fent un distintiu de bones pràctiques i unes quantes cosetes més que encara no us puc dir perquè s'està coent.
Però alguna cosa ens pots avançar, Carme.
En el Cosmo Beauty de Barcelona i en l'Expo Beauty que hi haurà ara el dia 27, hi haurà grans novetats.
27 de març.
A més, engeguem una revista de la Federació en la que tots els perruquers, barbers i esteticistes s'hi podran sentir representats i serà una revista atípica totalment perquè no és una revista de pentinats de perruqueria, com estem acostumats a les nostres revistes del sector, sinó que estaran enterats doncs, una mica del perquè i el com de tot plegat de la Federació, de les associacions, que és el que fem, amb què treballem, perquè la veritat és que, com tot, no? Si tu fas moltes coses però ningú se n'entera, doncs es pensen que...
Clar, no fa res.
Llavors, una de les coses que teníem en ment, ens feia molta il·lusió, doncs era editar una revista des de la Federació, en el qual hi estaran representades totes les associacions de Catalunya, i en allà doncs, podreu veure tota la feina que es fa. No? I una de les coses doncs, que ara estem treballant, el que passa que ho volem fer-ho molt bé i doncs, no ho explicarem fins que estigui ben fet, és doncs, això, un distintiu de qualitat, en el qual tu podràs dir bueno, doncs, aquesta perruqueria per aquests motius i per aquestes raons doncs, té doncs, aquesta categoria, no?
Molt bé, molt interessant, això que ens avances, Carme. Teniu un nom? És a dir, sabeu ja el títol de com es dirà aquesta revista?
Ara no m'estiris de la llengua.
Ai, home, és que ens vas posar tan safata, Carme?
No.
A tot color, Carme.
Ja et dic, està al forn, s'està coent. Que penso que serà xulo, a més dono l'oportunitat a les persones que fan molt bé les coses doncs, de que tinguin aquest distintiu, perquè ole tu, hi ha gent que treballa molt bé al sector i que està per la labor i que es recicla i que fa molt bé les coses i bueno, doncs, també una mica formarà part, us adelanto, de la regulació del sector. eh? O sigui, una mica el tema ve per endreçar una mica, doncs, tot plegat, bueno, això que et dic, doncs, que hi hagin bones pràctiques, que hi hagin sellos de qualitat per les persones, doncs, que fan bé les coses, perquè a vegades surten, clar, no sé, informatius o notícies, doncs, del que no ho fa bé, i en canvi el que ho fa bé ningú li dona cap ressò, no? Perquè sembla que les males notícies arriben molt ràpid i a vegades les bones costen més.
Costen d'arribar, Carme, perquè qualsevol persona pot dir que és perruquera, és a dir, jo, per exemple, puc plantar, llogar un local i dir que sóc perruquera, clar, això com és el que tu comentaves de la regulació, això com està regulat?
A veure, FP sempre ha donat formació i qualificació als perruquers, barbers i esteticistes, el que passa que, bueno, hi ha qui, doncs, bueno, diu, jo sóc perruquer perquè he fet un curset, no sé què, m'han donat un diplomet i surto al carrer. Bueno, això no...
Clar, i com ho podem saber com usuaris, si a la perruqueria que anem realment... són professionals.
En això treballem. En això treballem. Per això aquest distintiu, una de les coses que farà que sigui obligatori per tenir-lo, que tinguis el certificat de professionalitat, doncs, aprovat.
Doncs això és un gran avanç, Carme,
Sí, sí. La veritat és que estem molt il·lusionats amb el tema. Hem treballat amb el departament del SOC, de formació professional, amb els d'ensenyament, amb escoles privades, amb escoles públiques. Portem molts anys darrere d'això. S'ha fet una bona feina i penso que estem tots endreçant el tema. Hi ha molta gent a darrere que ens ha ajudat i que hem treballat colze amb colze, ja dic, acadèmies privades, escoles públiques, els departaments d'ensenyament, tots plegats, i penso que és un gran pas. I precisament demà marxo a reunir-me amb la Nacional, perquè a més estem doncs, confederats amb les federacions nacionals, i ens trobem al Bacete demà, doncs, perquè... En allà s'acabarà d'anar enrodonint tot això perquè tot això vagi creixent a nivell d'Espanya també, no solament que sigui només aquí a Catalunya, que serem una mica els pioners, però que tot vagi quedant endreçat.
Quan entraria en vigor, no?, aquest distintiu?
Doncs, bueno, anem tancant etapes, Demà, ja et dic, vaig amb aquesta reunió, doncs, de la Nacional, perquè ens agrada, doncs, també parlar-ne amb tots, que no sigui només una cosa solament a nivell de Catalunya, sinó que en fem força tots plegats, i bueno, es van firmant coses,
Molt bé, doncs molt interessant. Home, aquesta informació que ens avances. Uh-huh. I és, potser no hi havíem caigut mai, però, esclar, també és important, clar, i s'ha de regular, i tant.
Aquesta certificació. Tot i així, aquest 27 de març podrem saber més coses, no? Entenem, Carme?
A partir del 27 de març ja podrem començar a parlar d'alguna cosa.
Va, molt bé.
Però dels propers mesos, deixem-ho aquí. Propers mesos hi haurà aquesta certificació?
A final d'any ens hem posat a la fita del 2003, que hi ha d'haver això solucionat.
Perfecte. Doncs mira, una cosa que sabem, també volíem, Carme, que ens avancessis una mica quines seran les tendències en perruqueria d'aquest 2023, tant en homes com en dones, perquè si ens fixem en els homes, últimament es porta molt el tallat com dels futbolistes.
Perdona, van més arreglats els homes,
sí, tu dius?
Sí,
però van,
Carme,
com rapadets per la part de, diguéssim, del clatell, i després deixen créixer, no?, el cabell una mica per sobre. Aquesta serà també la tendència per aquest any?
Aquest és el tema que m'agrada parlar a mi, com a perruquera, Bueno, a veure, quan hem fet adolescents, tots anem una mica per modes, Llavors, ara els adolescents, doncs, porten aquests rapats amb els degradats típics que hi han i s'ha posat de moda això i això es fa. Això una mica va per edats, a vegades, Això de la moda, perquè jo solo viatjar bastant per temes de feina i, doncs, jo què sé, arribes de Londres o d'Itàlia, d'on sigui, i fa molt riure perquè els més peques et diuen què es porta, va, fes-me el que vulguis. Tant els hi fa que quedi bé com que malament. Que...
Igual, clar.
Llavors és molt divertit perquè els clients, doncs, que ja tenen una edat una mica més gran, em diuen, bueno, de lo que es porta o de lo que has vist, a veure, a mi què em queda bé, Ja parlem d'una altra cosa. I llavors, doncs, la gent més adulta diuen, bueno, a veure, jo ja tinc clar el que em queda bé, jo ja tinc un estil, clar, no t'emocionis, A veure, del que has vist, podem introduir-hi alguna coseta i tal, però ves què em fas. O sigui, és molt un tema d'edat, això, no?, que a vegades, doncs, bueno, anem agafant personalitat, és una mica com amb la roba.
Clar, I per les dones, això pel que fa a homes, nois, adolescents, les noies, quines seran les tendències d'aquest any, Carme?
Mira, una de les coses que estic veient en els congressos que vaig tant nacionals com internacionals, que inclús m'ha sorprès després de la pandèmia veure aquest canvi, perquè ens vam quedar tots com una mica parats amb la pandèmia, no podíem viatjar i demés, però la gent ha treballat, o sigui, a veure, a casa s'ha fet feina. I llavors hi havia unes ganes de festa, de sortir, de celebrar. Ara estem en plena locura de celebracions i de casaments i de vents i celebrem fins que ens divorciem, celebrem tot. Llavors, amb tot això, què ha passat? Ha entrat amb força el color.
Ah.
Hi ha una quantitat de color amb roba, amb cabells,
primavera,
de colors... brutal. O sigui, estem disfrutant moltíssim d'aquesta engegada nova que hi ha hagut d'alegria i d'il·lusió i de retorn una mica a la normalitat. I penso que, bueno, doncs gaudiríem d'això a tope.
Oh, i això també ho celebreu, no?, els perruquers i perruqueres, quan teniu un client o una clienta que us diu color i, no?, atrevit també, vosaltres gaudiu més. Carme, ja hem d'anar acabant, però tinc una pregunta que t'he de fer perquè a la redacció hi ha debat. A veure, tu parlaves de les regulacions del sector i un altre tema són els preus, perquè, és clar, tinc companyes que duen el cabell curt de noi i diuen que amb elles els hi surt més car que si li tallessin a un noi. Teniu pensat també regular el tema de preus a l'hora de tallar? O com està això?
No. Com ho... això legalment és el mercat lliure i no es pot... No, això nosaltres no hi tenim res a dir. Però... una cosa que sí que com a professional donaré la meva opinió, que és a dir, a veure, una cosa, ara per exemple que parlàvem dels degradats dels nois, hi ha nois que venen cada setmana, fan un degradat a la nuca, tal, marxen, i això doncs ja estàs 10 minuts i ja està, i ni a lo millor ni cal rentar-los el cap perquè el porten net, no ho sé, vull dir, són talls ràpids i tal.
Sí.
Una noia, normalment, el procés normal d'un tall de cabells és una bona higiene, es renta, se supervisa la pell, es mira que tot estigui correcte, es fa el tallat, s'ha de vegades tornar a fer una ensabonada, perquè amb aquests tallats curts doncs, ja en queden molts cabells per tot arreu i tal, tornes a fer una altra higiene, llavors s'asseca el cabell, evidentment, es fa doncs, uns tocs d'acabat. Clar, això és un procés que té un preu. Si tu el que fas és un repat d'una nuca, d'una altra, evidentment, una cosa és un cabell que ja estàs tres quarts d'hora tallant, l'altra cosa és una persona que entra i surt a la porta en 10 minuts.
Ah.
M'explico?
Sí, sí.
I que normalment, si fas el mateix, et cobren el mateix. Això no... això és una mica estrany, no? Això aquest...
sí, sí.
Heu comentat.
Sí. Bé, en no. qualsevol cas és un... bé, algú s'hi havia trobat i t'ho volíem comentar. Exacte.
Home.
Carme Moles, presidenta de la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa. Ha estat un plaer parlar amb tu. Estarem alerta, atentes a aquestes novetats que ens apuntaves i que vagi molt bé. Mira, ja tens un motiu per celebrar avui, que és el Dia Internacional de la Perruca.
Doncs pues moltes gràcies. Vinga.
Bon dia, Carme.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Ponte peluca, ponte la peluca ya. Si pierdes tu pelo es muy normal. Los árboles pierden sus hojas también. No te preocupes,
portant... Va, que ja arribant al punt de dos quarts de dues. I, Pere Juventí, tu ets d'anar a la perruqueria, al barber, o sovint, o...?
Sí, un cop al mes, o així. Sí.
Un cop al mes?
Sí, perquè m'agrada com tenir-ho curtet dels cantons.
És que el cabell curt s'ha d'anar molt més sovint.
Que, Olga, tu saps,
sí.
Això, eh?
Sí, jo cada mes no, però sovint...
És que es perd la forma. Uh-huh. Ràpidament et queda com abombat i dius, ai, no m'agrada, vinga.
Sí, les patilles...
Sí. Tot, digui-li el García, que el García va un cop a la setmana.
El pèl va creixent i això s'ha de tenir... És com un jardí, al final s'ha de tenir tot ben ordenat.
Tot ben ordenat, bueno. Tot ben endreçat. Va, endrecem les...
endrecem l'actualitat.
Els temes d'actualitat. Aquests temes d'actualitat que passaran per Ràdio Estel, com sempre, a partir de les dues, amb Xavi Toscano i el seu equip, i necessitem saber que ens facis un abans de tot el que heu treballat. A veure.
Doncs mira, Mercè, hem sabut fa molt poca estona que el judici a l'actual consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre, serà el proper 29 de març. L'aleshores consellera d'Agricultura s'enfronta a un any d'inhabilitació per un delicte de desobediència. D'altra banda, PSOE i Unides Podem han arribat avui a un acord per reformar el sistema de pensions, o havia avançat aquest matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, i us explicarem una mica doncs, en què es basa doncs, aquesta reforma que es vol tirar endavant. D'una banda, s'ampliarà el període de càlcul de les pensions i, d'altra banda, es reforçaran també els ingressos amb mesures perquè els sous més alts, per exemple, aportin més a la caixa del sistema de pensions de la Seguretat Social. D'altra banda, els ciberdelinqüents que van atacar el clínic van robar dades i demanen 4 milions i mig de dòlars a canvi de no publicar-les al govern. Però ha assegurat
que no pagarà ni un euro i que no s'ha compromès la història clínica dels pacients, però desconeixen, això sí, quines dades tenen els seus els criminals, en poder els criminals. D'altra banda, davant aquest rescat, com dèiem, doncs es mantenen ferm i no pagaran ni un euro aquests ciberdelinqüents. D'altra banda, també hem sabut fa molt poca estona que els Mossos d'Esquadra han detingut el noi que presumptament va enviar missatges amb amenaces de mort al germà de la nena violada a Badalona. L'arrestat és menor d'edat i ha passat aquest divendres a disposició de la Fiscalia de Menors. El Ministeri Públic ha demanat al jutge que ordeni l'ingrés del jove en un centre d'internament. I d'altra banda, en plana cultural, també us explicarem que Bob Dylan actuarà a Barcelona. Serà els dies 23 i 24 de juny. Ho farà al Liceu, com ho va fer també a la darrera vegada, i en aquest cas ho farà dins del programa del Guitar BSN. I com sempre, acabarem amb més música, avui que és divendres, Mercè. Doncs amb la Mercè, en aquest cas Mondelo, parlarem de les estrenes i novetats musicals que ens deixa aquesta setmana.
Que ve forta, aquesta setmana.
Sí, sí, no vegis.
Entre d'altres, aquest disc dels Amics de les Arts que estaran amb nosaltres a la Part Magazine el proper divendres.
Ostres.
Pere Jovetí, us escoltem en el punt de les dues. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Radio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Coses de persones conegudes.
Com un film western tecnicolore. I tuoi occhi brillano sotto il sole. Come on, let's dance the rock and roll.
Sí, perquè hi ha, un ball de cadires aquí a l'estudi, Vallejo. Ja.
Digne de veure.
Sí, la veritat és que sí, perquè tot bé que el Toni Aire, quan va venir ahir a la Xeslong, ja li va passar que es va moure la cadira. La cadira sí. On està el pardina d'assegut, Ramon?
Bé, assegut és un dir.
Sí.
Va aixecant-se, movent-se, va provant.
Com estàs, assegut?
Bé, sí. Moment.
Espera't, col·loca't, va. Què?
Tu et poses l'auricular esquerre a l'orella esquerra?
Sí, clar.
Com? Sí, jo també, eh?
A vosaltres, jo no, perquè
per
em molesta. El segons... aquest em molesta.
Sou antisistema.
Però tu ets de dretana.
Però mira, quan vull sentir una cosa bé, sí. Em destapo l'esquerra.
Ah, perquè deus escoltar millor per l'esquerra.
Millor per dir alguna cosa, sí.
Ramon, tu com estàs?
Ah, molt ara bé, sí, ara molt bé. Assegut, sí, ja estic assegut.
Doncs hi ha aquest problema de les cadires, que sí que és veritat que falla. Aquella de la cantonada,
sí.
La del Manolo, diguéssim, sí. És que sempre hi ha problemes, no? Sempre hi ha com...
Val, no és culpa meva, aleshores.
No.
Ah, m'alegro, m'alegro de
saber-ho. No és personal, Ramon. No. Ramon Pardina, que ens porta a l'espai coses poc conegudes de personatges relativament coneguts cada 15 dies.
Correcte.
A veure, voleu que ho fem o no?
El recompte, per favor.
Sí, ho estàs esperant, no?
Sí.
Sobretot
sí,
l'Olga.
Exacte. Sí. Si no estic equivocat, la classificació fins ara és Olga Vallejo, 7 punts, la Marta, 5, i la Mercè, 4.
Val.
Com diu la Rita, coneguda, la secció del Pardina és un esport on juguen 3 contra 3 i al final sempre guanya l'Olga Vallejo. És una Rita que fa poc temps que existeix.
Molt
però,
poc.
Però és dita.
Però sí, sí, es basa en fets reals.
L'he dita, l'he dita.
És una tradició que es mantingui, m'encanta.
És una dita.
Ramon, per tots aquells oients que diguin ostres, ara de què parlen? Què, sí. què faran, no?, en el, sí. el magazine?
Doncs bé, això, com sempre, us porto algunes informacions curioses, insospitades, d'alguns personatges coneguts, i vosaltres heu d'endevinar si el que us dic és veritat o és mentida.
D'acord. Va, doncs hi posem, que esteu preparades o no?
Sí.
Va, als vostres llocs. A veure, primer personatge.
Doncs el primer personatge és un dels meus personatges preferits, que és el Franz Kafka. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. A veure.
Què?
Potser us sorprèn una mica aquesta música aplicada a la idea que tenim del Franz Kafka habitualment.
Kafka. Saps que aquí hi ha... No, clar.
Perdó, no sabia que ho havia de dir.
No, perquè al company de la caravana, Joan Trias, sí. li agrada molt llegir a Kafka. I ell, saps, ho diu així, fa gràcia.
No sabia. Val, jo ho diré a la meva manera.
Ens sembla perfecte.
Sí,
l'hem entès.
És Kafka. Clar, això, dic, sorprèn una mica perquè normalment tenim la imatge de Kafka de pessimisme, buit existencial... una ànima torturada i, en general, tot de coses que no el fan recomanable com a lectura per una llar d'infants. En principi...
No.
Bueno, no. Allò que se'n diu kafkià, no?
Sí.
Doncs el que passa és que aquesta setmana justament he descobert un perfil a Twitter que m'ha canviat la vida. Sí, i no estic exagerant gens.
Notàvem diferent.
Sí,
era això, el perfil de Twitter.
Doncs és exactament això, perquè... és un perfil que es diu The Sunny Side of Franz Kafka.
Ah, mira, està bé això.
I aleshores el que es dedica és a penjar frases o fotos optimistes i lluminoses de Franz Kafka.
Que n'hi han. Notícia.
Moltes. I llavors m'ha semblat meravellós. Vull dir que això sí que és posar llum a la foscor i no el que fa el Carles Porta. No sé, però coses que realment insospitades. Com a mínim que no quadren amb la imatge tradicional que tenim del Kafka, no? Per exemple, una frase que diu... estava pensant com de meravellós seria trobar-nos un matí de diumenge i llegir aquest llibre francès que m'estic llegint junts, escrit amb aquest estil tan adorable. Només li falta parlar de gatets i de muffins.
Sí.
O, per exemple, una frase que diu... Els gegants també tenen les seves febleses. Fins i tot Hèrcules es va desmaiar un cop. O sigui, no saps si és Kafka o Mr. Wonderful.
Però això de veritat que és Kafka?
Sí.
Qui ho va escriure?
Sí, home, i tant.
No és Coelho.
No, per això aquest perfil doncs, vol ensenyar que una mica tothom té el seu cantó clar, també positiu i lluminós.
Sí, no? L'època de Kafka ja existien les muffins.
No, això és una aportació meva. Lo de les muffins no ho deia. La frase de Kafka arriba fins a adorable. La part de gatets i muffins no. Però sí que deia, per exemple, només paraules, només petonets, li va dir a la seva estimada. Sí, vull dir que també tenia...
El seu punt, no?
Sí,
també.
Era cursi, fins
dolcet.
Una mica, sí. També penja fotos de Kafka somrient.
Ah, sí, també?
Sí.
Ah, sabia somriure?
Sí. Aquí he posat una foto del bo del
Maco.
Kafka.
Sí.
O, per exemple, en provant-se sabates noves, molt il·lusionat.
Clar.
Perquè, com un Kafka amb sabates noves, que seria la nova dita. I no, realment, a mi em sembla molt maco. I... Clar, això és lo nou de Kafka, diguéssim, lo més inesperat. Coses ja més sabudes, per acabar-nos a situar el personatge, a part dels llibres que he escrit, que, bueno, la metamorfosi, el procés, el gestet, tot això que ja la majoria de la gent coneix, va néixer a Praga el 1883, i una cosa curiosa, que és veritat, és que el seu cognom, Kafka, en txec, vol dir corb.
Cor.
L'ocell.
Això ja l'enganxa més.
Això ja marca una mica, no? O sigui, no sé, és com si el Xavier Salamartín es digués tinc molta pasta i m'agraden les americanes de colors. Com a nom. que sí que seria un nom una mica raro, en principi.
Un llarg. Llarg.
Bueno,
llarg.
No, el primer cognom, o sigui, crec que tinc molta pasta seria el nom.
Val.
I m'agraden les americanes de colors... Això seria el cognom.
Ara, pels formularis, fatal.
No hi cap, no, però toca emplenar alguna cosa, no.
Exacte, jo tenia un segon cognom, però no l'he posat. Ja era massa llarg. va morir abans de fer els 41 anys, no sé si ho sabíeu.
Home, molt jove, no?
Sí, molt jove. Sí, això sí que és una crisi dels 40 xunga, mal portada,
sí.
Que no com la que vaig tenir jo. I, per exemple, us puc llegir un obituari que va escriure la seva amant de l'època, del moment que va morir, que es deia Milena Jesenka. El descrivia com va ser un home eremita, un home al que li feia por la vida. Ell veia el món ple de dimonis invisibles. Carai. Que assalten i destrueixen l'home modern. Això sí que ja és més la imatge...
Més Kafka.
Sí,
potser estàvem passant per una mala època.
Sí, no. Bueno, clar. Tenia tuberculosi. A veure, clar, tampoc... Això no et convida, sí, a ser molt optimista.
Molt lixi, no? De veritat. Va, doncs fins aquí podem dir que tots els detalls que ens has donat són...
Fins aquí és aquesta visió amb llums i ombres de la vida de Kafka.
De
Franz Kafka.
Fantàstic.
Doncs el que us proposo, endevinar si és veritat o no, és que Franz Kafka va ser, de jove, un consumat i fornit ciclista.
Bicycle. És la meva hora de llegir Kafka.
És el Trias.
No, heu de reconèixer, ho diu molt millor que jo. Jo no ho sé dir amb aquest...
Tu també ho fas molt bé, Ramon.
Sí, però no, queda millor. Més intel·lectual.
És més gafapasta, com és el Trias. I què, llavors? Doncs ciclista.
Això, ciclista. Lo de fornit potser m'ho he inventat, ¿vale? Però que ho he adornat. Això no tinc proves que és fornit.
Has dit quan era jove,
sí,
que no sigui aquesta la trampa, perquè va morir jove. És a dir, ell va viure tota la vida jove.
Gràcies per dir que 41 anys és jove, que és exactament el que penso. Perquè...
Que sou coetanis.
Però, home, em refereixo a més jove. Més jove.
A més jove.
Estem
encara,
parlant de l'època universitària.
Quan anava a la uni.
Exacte. Estem parlant d'aquesta època.
Val.
A veure, dona...
Ja
m'ho
hem de dir? Ah, no, clar, de dir.
No, bé, ens ha de recomanar alguna cosa més.
Sí, algunes coses que es puc...
Tu ja ho tens clar?
Sí.
Jo també.
Sí?
Home, a veure, si voleu, ens saltem.
No, espera, fem els oients, no? Els hi donem una mica alguna pista.
A veure, el que us deia, ell va malaltir de tuberculosi el 1917 i va morir d'aquesta malaltia el 1924. Clar, esport i tuberculosi és difícil.
Clar.
Però bé, va ser el 1917. Tinc una frase de Wikipedia que el descriu de la següent manera. Impressionava els altres amb el seu aspecte juvenil, pulcre, la seva conducta tranquil·la i desenfadada i la seva intel·ligència i sentit de l'humor.
Així el defineix?
Així defineixen el Kafka jove. Per tant, el Kafka jove...
Pot anar, diguéssim, una mica al tarannà ciclista.
I no diuen res de sobrepedals.
No, perquè per saber això has d'entrar una mica més en profunditat sobre la vida de Kafka. Puc dir...
A veure, digues.
Puc dir que també surt a Wikipedia, que mai ens ha enganyat...
Mai.
Que de jove era esportista.
Ah!
Bueno, això us ho puc dir.
Perfecte.
Tot això apunta que havia d'anar amb bici, no?
S'està confirmant, no? Vallejo.
Que no sigui trampa.
Ah?
Aquella típica pista trampa.
Què?
També és veritat que no sé si te l'imagines molt a Kafka fent un esmorzar de forquilla després d'un pujar al Collserola.
Tot vestit de negre, oi?
O, clar, també un tio com és ell així una mica angoixat i preocupat per les coses.
Sí.
Jo crec que el carril bici, per exemple, ho passaria molt malament.
Sí.
Bueno,
s'estressa qualsevol.
Ansietat.
Exacte. Sí. Jo crec que podria fer perfectament una novel·la del seu estil al carril bici. No sé.
La tragèdia, eh?
Sí, una bici que es cau i no es pot tornar a posar d'empeus com a l'escarabat.
Que se li converteixen les rodes quadrades, no?
Exacte.
Una cosa així, no pot avançar.
Mira, el carril bici. Això m'agradaria... Ara que he pensat, estaria bé escriure un dia el carril bici.
L'obra de Kafka. Aquesta imatge, Ramon, que clar, els oients no l'estan veient, sí. Però sort que hi ha l'Aiva Cervera. A veure si la pot enganxar.
Sí.
Té bastanta pinta ciclista, vols que et digui Kafka?
Sí, o ballerida.
Té com aquest barret així, no?
Sí,
no sé, el veig...
Jo crec que anava en bici per allunyar-se d'aquests pensaments foscos.
No? Allunyar-se d'aquesta part, no? Diguéssim, més fosca. Mm. Per tant, Vallejo, tu ets més
jo que
de
anava
pensar...
Jo en bici.
Que anava en bici.
Sí.
Val. I la Harke, què pensa?
Jo crec que... Jo també me l'imagino a Praga, en bicicleta. I em sembla
Praga,
que per allà...
Praga és com ciutat
sí,
en bici, no?
Sí.
Recordar?
Sí.
Bastant plana,
jo...
sí.
Jo sí que me l'imagino...
També. En bici.
Sí, 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 sí. I a més, sí, com que ho diu l'Olga, que és la que guanya sempre...
Doncs li faràs cas.
Últimament.
Doncs jo penso que...
El José diu que també. Avui participa també el José.
Ah, també?
Sí.
Avui caurem José tots a quatre grapes, ja veuràs.
Mercè, i tu
jo
què?
Jo també. Jo, sí, 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 claríssim.
Avui ja quòrum, eh?
Ai, sí, ja veuràs. Absolut. Ara serà que no. Ja veuràs.
Doncs que el Franz Kafka de jove va ser un jove i fornit, bé, fornit potser no, però com a mínim un jove i consumat ciclista és...
Ai.
És mentida.
Oh! L'escolar.
Una miqueta.
Una miqueta bastant.
Oh.
Sí, no, crec que no havia hagut mai tant
quòrum. No.
Crec que no es l'havia colat molt tant bé. Escolta, com fins avui.
És que aquesta primera part amb el costat aquest més assolellat...
Doncs jo me l'imaginava, sí, amb una d'aquestes bicis holandeses,
grans,
amb
no?
les rodes,
no.
sí, rodes grans, sí, elegants...
Saludant sí, sí, els veïns.
Sí.
Un home que però sempre poc, saludava.
Eh?
Sí. Sí, sí, podria ser, però no, realment de jove va...
Què va fer de jove?
Una mica de rem, va practicar una mica de rem i li agradava caminar.
Okay. Que, va, bueno, això ja ha esport, de ser
esport. Sí, és un esport relatiu.
Sí.
Però que li agradés anar amb bici, això no és enlloc.
Vaja.
Carai, tu.
No va tenir contacte amb el món de la bicicleta. El més semblant al món del ciclisme que va tastar són les drogues. Això és el que...
I ja està.
El que passa.
Quin xasco, no?
Doncs sí, perquè estàvem tots com molt esperançats, no? De què seria així.
En qualsevol cas, reconfortant que Kafka tingui una cara també alegre. Quedem-nos amb això. Quedem-nos amb això.
A veure, com... Moltíssima gràcies. Gràcies al perfil
aquest
de Twitter.
Sí, com
a veure quan
tanca.
The Sunny Side of Franz Kafka.
A veure quan deixa de tuitejar. Perquè potser ha començat amb moltes ganes i se li acaben les frases.
Jo crec que n'hi ha. Bueno, espero, sí.
Sí, home, sí.
Sí, sí. Doncs...
Què, vols anar per l'altre personatge?
Doncs vinga. El segon personatge d'avui seria el Charlie Rivel. D'arrencar.
Sí, estava com que... A veure si entra el Charlie, home.
Estava escalfant.
Era el Kafka.
Sí, doncs no sé si el teniu present, el Charlie Rivel.
Sí, home.
És, val, bueno, hi ha gent d'una certa gent, vosaltres, que compartim generació, més o menys, però hi ha gent jove que ja
sí,
no
que potser
no
van més perduts.
Exacte, el Charlie Rivel, per mi, per molta gent, és el pallasso català més important de tots els temps, i el Charlie humorista més conegut fins a l'aparició de la Charlie P, que li ha tret aquest honor últimament. El Charlie Rivel va néixer a Cubelles.
Va néixer a Cubelles?
Va néixer a Cubelles.
Ah, ho sabia.
Sí, té
com
allà
el Toscano?
Una,
sí.
Té una
Xavi
estàtua.
Xavi Toscano.
És que com que no m'espero, em fa gràcia.
Nosaltres tampoc, eh?
Sí,
és el raio del José.
Doncs sempre benvingut. Sí, sí, té una estàtua allà. Jo, els meus pares m'hi portaven, tinc fotos de petita, l'estàtua del Charlie Rivel.
Ah, sí?
Sí, però anàvem a Cubelles a la platja. Bueno, una història és que tampoc no interessa a ningú. Va néixer un 23 d'abril del 1896.
Ah, Sant Jordi.
Avui és Sant Jordi, que em pregunto que jo crec que el 1896 no hauria existit encara Sant
encara
Jordi.
Encara Sant Jordi, és veritat. No? Crec que no. Ho va explicar el Carmeniu, això, l'any passat.
Sí, des de quan?
Doncs, no sé.
Ja li preguntarem.
Sí, jo crec
que ve dilluns, Carmeniu, no? És aquest dilluns o...?
L'altre.
L'altre.
Doncs mira, si teniu ocasió i li voleu preguntar, em faré un favor. És fill de dos artistes de circ ambulants, vull dir que venia de família de circ. El seu nom real, però, era Josep Andreu i Lasserre.
Ah!
Sí. No té nom de pallasso.
Clar, no, té nom com de
moda. De president de la Generalitat.
Sí.
Sí, però la Serre, no? No és una marca de moda, també?
A veure, és un tema que no domino especialment.
Espera, que ho busco. Que potser no siguin família, ja veuràs.
Clar, a mi m'ha sonat més a bufet d'advocats.
Sí,
no?
Sí, 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 sí.
Mira, la Serre, primavera-verano.
Ah, mira.
Oita? Sí, sí. No fos cas que siguin de Cubelles, també.
Ah, busca-ho.
Potser. Bueno, no és un cognom tan comú. El que passa és que el nom de Charlie Rivel li ve de la seva admiració pel Charles Chaplin, per Charlotte. D'aquí, per això es va posar Charlie Rivel. Com a mi, la part de Charlie, lo de Rivel, no ho sé. Sobretot, si el recordeu, conegut pels seus números més aviat despullats i molt senzills, de clown,
sí.
Pràcticament només amb una guitarra i una cadira, i el seu udol característic, no sé si el podem sentir un momentet.
Oh.
Sí, sí, bueno, això és el que... bueno, el gag recurrent que tenia sempre, no? Aquest udol que fa una mica de pena, no?
Fa com pena, però com tothom riu...
Sí, però sí, clar,
en
bé.
El context... No, fa molt... Sembla una mica un cat en gel, també.
També. No, i com una foqueta, no?
També.
També, no? També, que tenia també. Aquest to.
Doncs...
Però sempre plorava, o no?
No, és a dir, de tant... Sí, sí que tenia el rotllo aquest de pallasso trist i tal. El que passa que sí que tenia que... Bueno, quan li passaven coses, com li passen moltes vegades als pallassos, que li passen patacades i
decepcions.
Doncs sí que tenia aquest udol, que era molt, molt característic. També era molt característic el seu outfit. No sé si el recordeu, amb aquesta perruca pèl roja, amb una calba al mig...
Sí, el look de pallasso clàssic.
Sí.
Aquest vestit vermell fins a baix.
Correcte, amb els sapatots i tal. I aleshores també va tenir molta fama arreu del món. Això és veritat. Va viure molt temps a l'estranger. De fet, va... Es continua queixant.
Pobre.
Cada cop que dic alguna cosa que no li agrada, es queixa.
Clar. Que inquietant, eh?
Sí, pobre Charlie Rivel, sóc que no m'està escoltant. Doncs això, de fet, va estar treballant a Alemanya i el van acusar de treballar per l'Alemanya nazi, una mica Carai. De col·laboracionista durant l'època del règim.
Vaja.
Això com a cosa dolenta i com a cosa bona va sortir a la pel·lícula Els pallassos de Federico Fellini. Va tenir,
és veritat.
O sigui, que realment era un dels pallassos...
De referència.
Totalment. Doncs bé...
Fins aquí tot cert.
Fins aquí tot és absolutament cert. Però hi ha una anècdota que és poc coneguda de la vida del Charlie Rivel, que diu que va participar als Estats Units en, atenció, un concurs d'imitadors de Charles Chaplin. Fins aquí dius, bueno, vale... Podria ser.
Podria ser, sí.
Però,
ja, però
també en aquest mateix concurs hi participava el mateix Charles Chaplin.
En sèrio?
Com pots... Fins aquí dius...
El seu concurs d'imitador, home, devia guanyar
Charles
ell.
Charles Chaplin.
Ell mateix.
Ai, que ja em sóc de
venir.
A veure, que n'hi ha un altre.
En aquest concurs va guanyar el Charlie Rivel.
Va guanyar el mateix Chaplin.
És boníssim.
Chaplin.
Millor que el propi Charles Chaplin.
A veure, i hem de dir que tot això és veritat o mentida?
Correcte.
Jo ja dic que és veritat. Això és impossible que t'ho hagis inventat.
Jo també penso que és veritat.
Perquè és meravellós. Sí, sí.
A veure, pot ser que m'ho hagi inventat, també pot ser que sigui una llegenda urbana.
Ah, però...
Però si és llegenda urbana,
no pots assegurar que no sigui veritat. Per tant, potser ja som a mig punt.
Per exemple...
Ens ho has posat difícil, eh?
Per exemple, que Hitler era vegetarià... És una llegenda urbana i ho vaig contrastar de la forma que periodística habitual i rigorosa amb què contrasto.
Wikipedia.
Home.
Exacte, Wikipedia.
A veure, com argumentes això?
A veure, a favor és que, com dit, era un gran admirador de Charles Chaplin.
Sí.
També és un especialista en expressar-se sense paraules, en mímica, com sí. El propi Charles Chaplin. En contra, que sona bastant a la típica llegenda urbana, que és més com una historieta que s'explica a la gent per... O sigui, està com molt... O sigui, és molt... Molt guai que passés això,
és
de veritat.
És espectacular.
Però,
és boníssim. Què?
Bé, aquesta mateixa llegenda urbana diu que al finalitzar el concurs el Charles Chaplin li va preguntar si era ell qui l'imitava o era el propi Charles Chaplin el que l'estava imitant a ell.
Calla.
Que enrotllat, el Charles Chaplin, no?
Carai, això ja és psicologia inversa, no?
Sí,
va. Jo dic...
És triple salt ja mortal, això.
A veure, sí, jo crec que
espera,
sí.
Espera, a veure, un mes, va.
A veure, el Charles Chaplin, en vam parlar aquí un dia, sí? Penso, primer que era molt antifeixista, perquè sí? Era jueu i tal, per tant, no sé si aquest passat col·laboracionista del Charlie Rivel li hauria fet molta gràcia, i no era un tio gaire simpàtic. Tenia un caràcter una mica...
Però això ens ho dius ara per despistar i que creiem que no el va felicitar.
Bueno, això,
clar.
Poso coses sobre la taula.
A veure, Olga, tu què dius?
Jo dic que és veritat.
Val.
Tu dius que és veritat.
La Harke, sí. Què?
Mal en pesi, també.
també.
Perquè sé que pensava que et podria superar, Olga, però tornem a dir coincidir.
Potser ens equivoquem les dues.
I el José què diu? Que diu que com la Olga.
És que,
sí.
És que amb el reflex
que sí,
no el veig gaire.
Que sí.
Estàs creant...
I tu, Mercè?
Jo dic que sí, també.
Ah, que sí, també?
Sí, sí.
Doncs avui, avui aneu totes a una o esteu totes copiant a la Olga?
Calla, va, doncs sí. Jo dic que no.
Va, canvi, no, canvi última
no,
hora.
No, clar, perquè així, així potser arribo igual a la...
Va, sí, 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 que ho hem de saber ja. Vinga.
Doncs vinga, va. Doncs que el Chad River va guanyar el propi Charles Chaplin en un concurs d'imitadors de Charlotte és... És veritat, és veritat.
Gràcies, Olga.
Res.
Ja ho tindríem.
Veritat,
veritat. Oh. Gràcies, Charlie River.
Sí, sí, això m'ho va confirmar la família del Chappie River. Per tant, entenc que em van dir la veritat.
Que és, clar, la gent de Cubelles no menteix.
Sí, clar, clar. Molt bé. Quina il·lusió. Sí,
perquè jo no m'ho acabat de creure, també. Però
és que és tan rocambolesc,
no? Sí, sí, és una història molt maca.
Ser Ramon, doncs hem après moltes coses. Avui ens has enganyat molt bé, trobo, eh?
Què tal? Sí, no?
Sí, sí, sí. D'aquí 15 dies has de fer alguna cosa? El divendres
aquí,
cap a
principi.
Un quart? Sí? Doncs
sí, va, comptem això.
T'hi esperem.
Molt bé, moltes gràcies.
Ramon Pardina, gràcies.
Fins la propera. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Si és evident que l'home ve de la patata, de
la patata, de la patata, si és evident que... Vinga, que ens queden res, 8 minuts per acabar ja la recta final d'avui, per acabar el programa d'aquest divendres. El primer divendres, diria ja de... Ara em fas dubte, no?, que ja el divendres passat ja era març.
Sí, oh, jo tant. Diria que sí.
Home, sí, avui ja és 10 de març, i clar, el segon divendres de març, i saps què passa, Harke?
Sí.
Que després de superar molta solvència el repte de curling, els nostres oients més fidels ens heu seguit des del primer dia, cosa que nosaltres agraïm moltíssim. De seguir imbatibles en el nostre propòsit. La veritat és que ara ens hem quedat, saps això del niu buit, no? De dir, què fem ara? O sigui, ens sentim com aquelles ganes de fer més coses, arribarà ja la primavera, i per tant hem decidit que estrenem nou repte. Llavors, hi ha nervis, noto que hi ha nervis aquí a l'estudi, perquè, clar, la gent s'estarà preguntant, però quin és el repte, el nou repte del magazín d'aquí del matí a Ràdio Estel?
Clar, és el que deies tu, Mercè, ens hem impregnat una mica d'aquesta filosofia de que tot és possible.
Tot és possible.
Del que ens plantegem aquí al matí a Ràdio Estel, ho aconseguem tirant endavant i fer realitat, i ara que s'acosta, com deies, Mercè, el bon temps, doncs hem pensat que seria una boníssima idea cultivar un hort urbà que ens doni fruits ara que arriba el bon temps. I per fer-ho, com sempre, Mercè, ens rodejarem...
Espera un moment, Jaque. Aquest serà el nostre himne del repte, eh?
Sí.
Que em sembla bé, eh? Que em sembla que encaixa molt amb el repte que ens proposa.
Clar, és un repte que ens transporta al món rural.
Val.
Que jo penso que podem fer realitat entre tots, vinga, amb l'esforç de tot i sobretot, Mercè, rodejant-nos dels, dels millors professionals en la matèria, perquè el nostre objectiu és cultivar amb criteri verdures sostenibles, ecològiques i radiofòniques, ho dèiem a primera hora del matí. Uh-huh. I el primer fitxatge, per dir-ho així, per aquest ambiciós projecte és la Maria Grau, pagesa a Horta, que això és a l'Alt Penedès. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Hola, Maria.
Bon dia. Maria, clar, et volíem preguntar com a pagesa professional. A veure, nosaltres ara el que dèiem, volem doncs, fer un petit hort urbà aquí a... Nosaltres som a Barcelona. Què hauríem de tenir en compte per començar aquest ambiciós projecte?
Bé, que l'hora estigués en un lloc solejat. La terrassa, el balcó,
terrassa,
és el sol. No? Les plantes, l'horticultura, vol sol.
Volen sol. Val.
Volen sol. L'aigua, se li pot, si no plou, se li pot anar posant, però volen sol. No? Un espai amb aquestes taules que ara s'han posat tant de moda, de l'hort urbà, i si no, doncs amb recipients reciclats, que hi ha molta gent que ho fa, amb les botelles d'aigua de 5 litres.
Ah,
que
clar.
Que també funciona.
Clar, és el que et anava a dir, que ara que estem, que no hi ha, que estem una mica en sequera, suposo que també ens interessaria cultivar verdures que no necessitessin massa aigua. Quines en recomanaries de plantar?
Bueno, l'horticultura necessita aigua. El que passa que més o menys l'anem restringint una mica, no, els pagesos, perquè potser antigament regava massa i ara pues, mesurem més, primer per la sequera i segona que estalviem, no? Estalviem l'electricitat de bombejar l'aigua i així. Però les plantes d'estiu volen una mica d'aigua. Ara no, a la primavera quan es planta, jo què sé, les patates, els enciams, pues no tant. Però clar, a partir de juny fa molta calor, s'asseca molt, es deshidraten i necessiten compensar-ho amb més recs, no?
Uh-huh. Clar, mira, Maria, que ens queden pocs minuts, però trobo que nosaltres ens hi posem ja, volem començar.
Sí, sí.
Per tant, els resultats... A veure, Marta, Olga...
Si plantem ara...
Clar, li traslladem a la Maria. Quan els començaríem a veure? Els resultats posa que plantem patates.
Els resultats són 2 mesos i mig. Ara plantem enciams, que és el més ràpid.
Enciam, és el més ràpid.
Doncs,
I raves és el més ràpid.
I raves.
2 mesos i mig, val. Amb el clima de Barcelona, que jo estic una mica més amunt, i clar, aquí és una mica més fred i no tant, però Barcelona, un clima més càlid, doncs l'enciam, el rave, la bleda...
Ah, la bleda també.
La bleda també, sí. Una mica més enllà, el tomàquet, pebrot... Però, clar, això ja... una mica més tard, Això es planta al maig. Ara, aquest mes de març, a l'abril, es pot plantar aquestes coses,
Val. I per tema de dimensions de la capsa, que tu deies, la idea és fer aquesta caixa de fusta, més o menys, quines dimensions hauria de tenir? Nosaltres som un equip d'unes 7 persones, perquè ens sortís una mica això que deies tu, enciam, raves i bledes, una mica per tots... Quines dimensions hauria de tenir aquest hort urbà?
Taules, Hi ha moltes mides de taules d'hort urbà, però 2 taules, jo què sé, que cada taula fes un metro vint, metro cinquanta, que són més pràctiques, no cal agafar una de 2, no? I un parell de taules, i a plantar l'enciam, aviam, bé, el rave s'assembla de llavor, Es fa un xoquet amb el dit, i si posa ben espès. Ara, l'enciam, pues, 4 o 5 dits. 4 o 5 dits.
Més endins.
Uns 10-15 centímetres d'espai d'una mata d'enciam a l'altra.
Val, ara ja més o menys ens anem fent la idea d'això com funciona. Ja tenim moltes ganes de començar. Per acabar, quin tipus de sorra, de terra ha de tenir a l'hort urbà? On ho podem trobar, això?
Sí, suposo que els gardens estan venent, no?
Clar,
en terra que ja va incorporar els nutrients, els minerals i la...
Clar, tot el que necessita.
Exacte, i una mica, doncs, de bono d'animal i així, però ja va preparat, i una vegada preparat és més fàcil.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Maria Grau, pagesa Horta, a l'Alt Penedès. Ens has ajudat moltíssim en el nostre repte. Per tant, és el primer gran fitxatge. Que vagi molt bé, Maria.
Molt bé, igualment.
Bona collita. Abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ai, Déu meu.
Ja em veig menjant enciam.
Sí, ja li mirem fotos a la Maria quan comencin a créixer les coses.
Això farà un goig.
Que bé.
Mira, com el goig que fa aquesta cistella Caparabo, que està a punt, uf, de tenir nou propietari. O propietària.
O propietària.
Va, José, dona-li voltes, això.
Uita, com fan el braç. Mira, propietari, en aquest cas, de Barcelona.
Home.
És l'Alberto Arias, que s'emporta aquesta fantàstica cistella Caparabo.
Quina sort.
Especial esportistes.
Alberto.
S'ho ha guanyat, eh?
I s'ho ha guanyat a pes, perquè aquesta cistella Caparabo és difícil de conquistar-la. Però mira, l'Alberto
té molts pretendents.
La ronda molta gent.
I cap a Barcelona. Noies, que ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies una setmana més. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te. I et deixem ja amb l'Estel Migdia i Xavi Toscano. Que vagi bé.